La música de tots els temps.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Els reis Felip i Letícia assistiran aquest dissabte al funeral del papa Francesc, que tindrà lloc al Vaticà. Segons han informat fonts de la Casa Reial, els monarques se sumaran a la llista de dignataris internacionals que participaran en el comiat al pontífex. Altres mandataris que hi han confirmat són el president dels Estats Units, de França o Ucraïna, que també han dit que han confirmat la seva presència. El funeral del papa Francesc serà dissabte a les 10 del matí a les escales de la Basílica de Sant Pere, segons ha informat el Vaticà. El funeral de Francesc serà sensiblement diferent al dels seus predecessors, ja que ell mateix va modificar els detalls fa només 5 mesos. El Sant Pare serà enterrat a Santa Maria la Major. I el govern espanyol arribarà al 2% a la despesa del Producte Interior Brut en defensa i seguretat aquest any. És un augment de 6 dècimes respecte a l'any passat, que complirà el compromís adquirit per Espanya a la OTAN el 2014 i que el president Pedro Sánchez justifica per l'amenaça que representa el president rus Vladimir Putin en un canvi d'era que obliga, diu, a fer un pas endavant. Així ho ha dit el cap de l'executiu després del Consell de Ministres.
Los enemigos de Europa, que los hay, no solamente usan misiles y tanques para agredirnos, como está ocurriendo, desgraciadamente, desde hace 3 años a esta parte en Ucrania. También emplean drones no tripulados, fuerzas paramilitares para sabotear cadenas de suministros, cortar gasoductos. El gobierno de España, evidentemente, no puede ignorar estas amenazas. Se trata, por tanto, de reforzar la seguridad europea y esa es nuestra obligación. Y este plan que hemos aprobado hoy nos ayudará a cumplirlo en un tiempo récord.
Més qüestions. El Fons Monetari Internacional ha retallat mig punt el creixement de l'economia mundial per aquest 2025 i l'ha situat al 2,8% per l'impacte de la guerra comercial del president dels Estats Units, Donald Trump. L'organisme ha publicat avui una actualització de les seves previsions pel gener i justifica que el pla d'aranzels del magnat nord-americà, les tensions comercials amb aquest pla, han assolit taxes mai vistes en un segle. És per aquest motiu que l'FMI insisteix a dir que la ràpida escalada tindrà un impacte significatiu en l'activitat global alhora que serà més difícil fer prediccions coherents. Per al 2026, l'FMI ha retallat el creixement fins al 3%. I l'actriu Loles León, la cineasta Carla Simón o el líder de Mishima Marc Lloret són algunes de les personalitats guardonades amb les Creus Sant Jordis d'enguany. També es distingeixen les periodistes Rosa Calab i Mercè Ibar, la dramaturga Lluïsa Cuniller i el pagès i sindicalista Joan Cavall.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions, benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació un dia més de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 22 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, una situació de canvi. De fet, ja a hores d'ara estan carburant les nuvolades i deixant els primers xàfecs al Prepirineu, també d'altres entrant per les comarques de Ponent, isolats, anàrquics, irregulars, molt locals de moment, així com a les Terres de l'Ebre. Tot i que són francament puntuals, alguns ja tenen ràbia, descarreguen amb ganes, per exemple, al sud del riu Ebre. Immediatament, els xàfecs s'aniran estenent per molts altres comarques, sobretot del Prepirineu, la Catalunya central, el prelitoral, i quedarem al marge de la pluja una mica més important arran de mar. Ara bé, a últimes hores de la tarda també algun xàfec arribarà a la costa daurada, per exemple, també la costa barcelonina, o en general a gran part de l'àrea metropolitana. Temperatura xafogosa, igualment no gaire alta. ja a l'espera d'un dia de Sant Jordi que serà completament tranquil, amb algunes boires matinals a l'interior i algunes nuvolades a la tarda a les comarques de Girona, que no acabaran desembocant en tempesta. Ho anirem seguint a la xarxa.
Doncs en aquest primer Connectats del retorn després de les vacances i a les portes d'un nou Sant Jordi, avui parlarem de clubs de lectura i d'alguns consells perquè infants, joves i adults vegin la lectura com un plaer i no com una obligació. Entrevistarem Carme Muñoz, directora de la Biblioteca de Castellà del Vallès. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per referir-nos a la mort del Papa Francesc i analitzar els hàbits lectors entre la població. A partir de les 5 coneixerem el sabadellenc Joan Berlanga, Premi Folk i Torres de novel·la infantil. Continuarem amb Salut per desgranar l'estudi que apunta que TikTok i Instagram afecten més el benestar psicològic de les noies adolescents que la dels nois. Ho farem amb una de les seves autores, la Mireia Montanya. I acabarem amb Cultura per parlar de l'exposició Memòria dels Arxius que es fa al Prat de Llobregat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
Bona tarda. L'estació d'autobusos de Terrassa rebrà una actuació de millora i rehabilitació aquest any dins d'un pla impulsat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat que preveu intervenir en 7 estacions de les comarques centrals de Barcelona i el Penedès. Les obres que s'iniciaran durant la tardor tenen com a objectiu modernitzar les instal·lacions i millorar l'experiència de les persones usuàries. En el cas de Terrassa, situada a la carretera de Montcada, els treballs previstos inclouen la neteja i sanejament de la coberta de l'andana, la neteja de grafits i l'adequació de la retolació de la façana. Aquesta actuació forma part d'un projecte global que compta amb una inversió total de 2 milions d'euros, de les quals 1 milió es destinarà a les estacions de les comarques de Barcelona i el Penedès. A l'estació de Terrassa hi operen actualment una quinzena de línies interurbanes que connecten la ciutat amb diversos municipis de l'entorn i de la demarcació de Barcelona. Amb aquesta intervenció, la Generalitat vol contribuir a una mobilitat més accessible, sostenible i confortable per a la ciutadania.
Gràcies, Sergi. Seguim ara per la Q-Capital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha aprovat avui un paquet de 2.200.000 euros per millorar una desena de places i àrees de jocs infantils de la ciutat. L'objectiu és fer-los més accessibles, inclusius i també més verds. En aquest sentit, en tots ells s'hi plantaran nous arbres i arbustos per generar zones d'ombra i on hi hagi jocs infantils es renovaran els aparells des d'un punt de vista més inclusiu. Eloi Cortés és el primer tinent d'alcaldessa.
No és un rentat de cara, sinó que és una renovació integral dels jocs infantils amb una instal·lació de nous jocs infantils, en alguns casos estan tematitzats, intentant sempre doncs, que en gairebé totes les àrees de joc infantil hi ha algun joc que és de tipus inclusiu o adaptat per intentar doncs, que tots els nens i nenes s'hi sentin inclosos i que també puguin jugar i divertir-se.
Aquesta desena de places estan distribuïdes de nord a sud de la ciutat, per tant s'actuarà en la majoria de barris. Des del parc de Can Gambús, per exemple, fins a la plaça de la Creu Alta, la plaça Llívia, Guernica o Quebec.
Gràcies, Júlia. I ara ens n'anem fins al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. La Guàrdia Urbana de Badalona ha doblat el nombre de detencions aquest primer trimestre respecte al mateix període del 2023. És una dada que ha donat a conèixer el govern local, qui ha detallat que fa 2 anys, amb l'anterior executiu al capdavant, es van fer un total de 81 detencions, mentre que en aquests se n'han fet 165. El nombre de detinguts també ha pujat respecte al primer trimestre de 2024 amb un 19,5%. Segons la tercera tinenta d'alcaldia, Rosa Del Amo, les dades demostren el treball intens, diu, que s'està duent duen a terme en matèria de seguretat a Badalona. Amb tot, De Lamo assegura que encara queda camí per recórrer, però que aquesta és la via que s'ha de seguir per reduir el nombre de delictes a la ciutat. L'escoltem.
Nosaltres encara no estem contents amb aquestes xifres, perquè mentre hi hagin delictes, mentre hi hagin, passin coses i els veïns pateixin aquests delictes, no estem contents, però és obvi que estem revertint aquelles xifres tan dolentes, no?, que ens vam trobar el 2023 i que, mica en mica, gràcies al treball conjunt de Guàrdia Urbana amb Mossos d'Esquadra, doncs estem poguent donar la volta. Encara queda molta feina per fer, però és aquest el camí que hem de seguir tots plegats.
Més enllà d'això, segons dades de la Guàrdia Urbana, el nombre de contenidors cremats al municipi s'ha reduït gairebé un 60% en el primer trimestre de 2025 respecte al mateix període de l'any passat. Si fem la comparativa, però, amb el primer trimestre de 2023, la reducció arriba fins al 62%. Concretament, durant els mesos de gener, febrer i març d'enguany, s'han cremat un total de 28 contenidors, 20 dels quals el primer mes de l'any.
Gràcies, Anna, i seguim ara encara des del litoral, però des del Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La dessalinitzadora del Baix Llobregat ha produït fins a 100 hectòmetres cúbics d'aigua en els darrers 3 anys que ha durat l'últim episodi de sequera. Ara mateix la planta funciona al 70% de la seva capacitat, però des del 2022 va augmentar-lo fins al 90% per tal de fer front als efectes de la manca de pluges. Escoltem el cap de planta, Carlos Miquel Centeno.
Si no haguéssim aportat aquesta quantitat d'aigua al sistema, haguéssim arribat a esgotar les reserves d'embassaments molt abans i no haguéssim pogut aguantar probablement la situació que hem pogut, que és mantenir el servei i mantenir el subministrament d'aigua a tota la població durant tot aquest temps.
La dessalinitzadora agafa aigua del mar a 2 quilòmetres de la línia de costa i la potabilitza per proveir fins a 5 milions de persones a l'entorn metropolità. De fet, es calcula que en situacions excepcionals el 20% de l'aigua que arriba a casa nostra prové d'aquesta planta.
Gràcies, Luis. I ara de retorn al Vallès ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Avui a partir de 6:15 tindrà lloc la presentació del llibre Emília Carles Torrà, adreçat al públic familiar. Es tracta d'una publicació impulsada per la Regidoria de Comunicació, il·lustrada per Dani Ras i amb textos de l'historiador Llorenç Jones Cafarrer, que explica d'una manera didàctica la trajectòria, el llegat i el paper de la marquesa de Castellà del Vallès en la vida i la història del municipi. L'acte començarà a l'església de Sant Esteve i tindrà un format d'itinerari teatralitzat amb la protagonista que, acompanyada d'altres personatges, portarà els assistents a casa seva, al Palau Tolrà. És la primera d'una sèrie de llibres que formaran part de la col·lecció Històries de Castellà i que vol apropar la història a les noves generacions.
Gràcies, Rocío. Temps ara per a la crònica de Sant Cugat. Saravella.
El mossèn Emili Marlé, rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià, assegura que el missatge del Papa Francesc ha tingut un impacte profund i directe a la ciutat. Concretament, el mossèn destaca el concepte promogut pel Papa d'Església en sortida, que ha motivat iniciatives locals com la creació d'un grup d'evangelització per fer més accessibles les celebracions parroquials o l'edició i difusió de materials del Papa Francesc. En aquest sentit, la parròquia de Sant Cugat ha publicat llibres en català i castellà amb catequesis del Papa, com ara les catequesis sobre el discerniment espiritual. Segons ha explicat el mossèn, també s'han elaborat llibrets per repartir durant les misses de Nadal amb fragments de textos del Papa, dels quals se n'han repartit 1.500 exemplars. Tot plegat amb l'objectiu d'arribar a persones que, tot i no ser habituals de la parròquia, connecten amb el missatge del Papa. En línies generals, de la figura del Papa Francesc, que ha mort aquest dilluns 21 d'abril, el mossèn Sant Cugatenc ha destacat la seva voluntat de sortir de l'Església i de mostrar l'Evangeli amb humilitat i senzillesa. Sentim el mossèn Emili Marlès.
Realment el Papa Francesc ha sigut un papa que ha marcat la història de l'Església. I bueno, cada papa en cada moment aporta, no?, doncs un aspecte personal i distintiu que ens ajuda. No? El Papa Francesc, bueno, hi ha volgut, doncs, com que l'Església que visquem molt, doncs, més l'Evangeli.
Respecte a l'elecció del pròxim papa, el mossèn Emili Marlès es mostra confiat amb l'esperança que el futur papa reculli l'esperit dels anteriors i afegeixi la seva pròpia aportació. En tot cas, Marlès recorda que els valors de l'Evangeli no depenen d'un sol papa. Diu que un papa marca, però un papa tampoc no ho és tot, gràcies a Déu, ha dit literalment.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
l'avançada del Dia del Llibre, Sant Jordi, fixem la mirada en un espai on el llibre i la literatura són protagonistes cada dia. Sí, parlem de les biblioteques, i concretament ho fem amb la directora de la de Castellà, la Carme Muñoz. Saludem el nostre company Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlarem sobre una de les iniciatives més enriquidores de les biblioteques, els clubs de lectura, i també explorarem com podem fomentar el plaer per la lectura entre diferents generacions. Ho farem amb la directora de la Biblioteca Antoni Tort de Castellà i també la seva ànima. Carme, molt bona tarda.
Bon dia, bon dia. Bon dia a tothom. Sí, sí.
Quin paper juguen els clubs de lectura dins de les activitats d'una biblioteca?
Doncs és una activitat molt enriquidora perquè és compartir les lectures que fem i llavors posar en comú doncs què hem vist, què no hem vist, i això ens aporta, ens enriqueix moltíssim, perquè potser una cosa que un no ha vist l'ha vist l'altre, un ha vist un, o ha llegit o ha interpretat una cosa que l'altra persona no, perquè al cap i a la fi és el que diem de l'art, el que escriu l'autor, el que pinta un pintor, llavors, o una pintora, bueno, la persona que s'ho mira o que s'ho llegeix també posa de la seva part i interpreta una cosa o interpreta una altra segons les seves vivències o les seves lectures, la seva vida, etc.
Quins beneficis proporcionen els clubs de lectura a les persones que hi participen? D'entrada, sembla que un sentiment de pertinença, de comunitat, de grup, segur que sí, oi?
Oh, i tant, perquè de fet és la comunitat dels llibres, potser, no? Podríem dir així, però no és només això, perquè, és clar, quan llegeixes vius altres vides i llavors doncs, hi ha coses que potser tu no les viuràs mai, o potser més endavant et trobes i no saps com reaccionar i resulta que vas llegir un llibre que passava allò i dius, ostres, doncs ja tens una eina per poder fer sense saber que la tenies, perquè les lectures ens queden i ens ajuden a viure altres vides a través de les lectures, però també ens donen eines per a les nostres vides i poder compartir el que ens ha portat aquell llibre, doncs és molt enriquidor, ja ho he dit, però és que és així. I tot i que llegir és una activitat que és més aviat com solitària, perquè tot i que hi ha les lectures en veu alta que ens ho passem molt bé, perquè també és molt divertit anar llegint i entre tots un text i poder-lo comentar, doncs això és molt bonic i ens ajuda moltíssim, ens ajuda també a tenir doncs fins i tot, jo ho dic sempre, a la canalla sobretot, però és que els somnis a la nit són més macos si has llegit abans o t'han explicat un conte i és això, que tot i que la lectura sigui més aviat com un repte solitari, has de llegir tu sol, però després el poder compartir és un goig.
És preciosa aquesta frase que ens has dit, que els somnis són més bonics si abans has llegit, abans d'anar a dormir, i a més segur que ajuda a dormir.
Sí, 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 i molta gent llegeix abans de dormir, com un allò de ficar-se al llit o no, abans de... I això sembla que no, però clar, també t'ajuda a tallar una mica amb el dia a dia i et fa posar en una altra història i llavors et fa que et descuides de tot allò del dia a dia i entres en un altre món i és, doncs, bueno, descobrir moltes coses. I si són llibres que... Perquè no tothom llegeix novel·la, però és que no cal llegir novel·la, els assajos per la gent que li agrada aprendre coses o saber què ha escrit o la biografia d'aquella persona, que sembla que no, però les biografies també ens aporten. És tot un món diferent i és això, que ens ajuda a dormir més bé i coneixem altres històries.
I a més ens allunyen una miqueta de la pantalla, que qualsevol especialista en higiene del son recomana no fer-la servir com a mínim una horeta segur abans d'anar a dormir.
Sí, 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 sí. La concentració que requereix la lectura és molt millor que la de les pantalles, evidentment, i està demostrat científicament que les pantalles doncs, precisament no ens permeten llegir, no ens permeten dormir, i en canvi la lectura, sí, al contrari, és molt, molt beneficiosa.
Quina forma té aquest grup d'Imagina? Quin és el perfil?
Bé, hi ha clubs de lectura per a totes les edats. Aquí a Castellà doncs, tenim més d'adults que no pas infantils, i de juvenils ho hem intentat diverses vegades i encara no hem aconseguit de tenir-ne un de fixo, perquè els joves és una etapa que costa més de poder-los enganxar amb clubs de lectura per llegir i així. Però bueno, això no vol dir que el jovent no llegeixi. Però sí que, doncs, per exemple, aquí a Castellà doncs, tenim uns quants d'adults i per canalla en tenim tres. I tres o quatre segons. Tenim els atrapallibres, que són els premis que es fan llibreters, editors, etc, que també els infants, els nois i noies de Castellà del Vallès també participen en aquest concurs. I per adults doncs, tenim novel·la, poesia, i el de viatges, i el de novel·la en anglès, i el de filosofia, i també tenim clubs de lectura de lectura en veu alta. Mm. Llavors, és això. Hi ha altres també... publicitem que la Generalitat o la Diputació doncs, tenen clubs de lectura virtuals i també es pot participar si a un li interessa a través de la seva tecnologia a casa. I és molt, és que és això, que poder compartir les lectures i parlar del que hem llegit i les trobades que fem, com per exemple el Club del Llibre o la trobada de clubs de lectura que fa la Generalitat i la Diputació, doncs van molt bé perquè llavors pots parlar o amb els actors, en el cas de la trobada de clubs de lectura, en alguna ocasió amb l'autor del text i amb els clubs del llibre que es fan a la comarca, doncs això de poder, que també a la biblioteca quan podem portem algun autor, poder parlar amb l'autor del llibre, doncs és molt enriquidor per lo que deia, que l'autor potser ha escrit un text d'una manera i el lector o lectora ho interpreta d'una altra manera i això és molt maco. Perfil, doncs, sobretot el que tothom et parlarà que es llegeix més en femení, o sigui, les dones llegim més que no pas els homes, això sí, però llavors depèn, vull dir, infants, joves, adults, això ja... Ja et dic, pels clubs de lectura hi ha de tot. Sí que potser és més en femení. Uh-huh. Però a part d'això, qui és lletra ferit, tant és si és adult com infant, com... Qui descobreix la lectura i el plaer que dona, doncs és
per tothom, és per tothom, i tant.
No sé si t'he explicat bé.
I tant que sí.
És que és així.
I tant. Parlem de fomentar el plaer per la lectura. Com podem ajudar, sobretot per fer una mica de base, per fer planter als infants i joves, associar la lectura amb el plaer i no amb una obligació? Aquesta és la pregunta sí. Eterna, el debat que sembla que no se soluciona, però vaja.
I una de les respostes, i potser és la més bona, però que resulta que costa a vegades una mica per les... És que, tot i que ja he dit que la lectura sí que és com una cosa solitària que es fa amb, doncs que els nens, els infants, les nenes, vegin els pares i les mares llegir a casa, si ho veuen fer, ho faran. Llavors, clar, a vegades és això, que el dia a dia no ens permet, és difícil de trobar un espai per poder llegir. Doncs si a la família es llegeix, els infants llegeixen. Mm-hmm. Llavors, penso que potser és la més bona, el model, o sigui, que vegin, que llavors aniran trobant-lo. No és que els hi diguis, és que si llegeixes, t'ho passaràs molt bé i sabràs moltes coses i aprendes... No, és que vegin que tu també disfrutes amb la lectura, que tu també... I jo també el que els hi dic que quan faig alguna visita escolar en els nens, també els hi dic que els pares i les mares també necessiten històries i que també és bo que ells i elles els hi expliquin, o sigui, els infants els hi expliquin a la família els contes que han sentit o que han llegit, i també això doncs, ja fa que hi hagi un intercanvi intergeneracional de les històries, i també doncs, els hi sorgeixen, quan comparteixen aquestes històries als infants, els hi surten dubtes o preguntes, i això per què? I compartir aquesta informació, ells aprenen, però és que els adults també aprenen molt de tot això.
Mm. Ara, per continuar amb la cadena, els infants llegiran més si veuen els adults llegint. Doncs ara anem amb els adults, amb les peces del dia a dia. Sovint deixem de llegir. i ens agradaria. Com podem recuperar aquest hàbit i, sobretot, gaudir-lo?
Això... Penso que molt és de cadascú i de la temporada que passi, del que necessitin en aquells moments, perquè hi ha temporades que ens podem dedicar en algun moment. També depèn del tarannà. Hi ha gent que, si li agrada, doncs busca qualsevol moment per llegir. Mira, jo puc... fer una cosa personal, si em permets, doncs explicaré que la meva mare en el seu moment no tenia tots els llibres que volia, però com que quan s'anava comprant aquells moments hi havia coses com els ous o a vegades el peix l'havien d'embolicar en paper de diari, doncs la meva mare es llegia els fulls de diari que li havien posat per la compra. O sigui,
carai, quina anècdota més bona, Carme.
És que, bueno, i així doncs ella no deixava de llegir i quan podia, doncs anava a la biblioteca o perquè en la seva època ella tenia biblioteca, bueno, hi havia biblioteca al poble, doncs. Però sobretot és això, que si la persona que busca una mica el moment, busca, i no de quedar-se amb un sol llibre, allò de provar un llibre, ah, és que aquell llibre no m'ha agradat, tots seran igual. No. Hi ha diferents llibres i no tots tenen per què enganxar-te, però segur que en trobaràs algun que la història t'arribarà al cor i que et farà que no la podràs deixar. No la podràs deixar. I així doncs, vas trobant les estones per poder llegir. També hi ha molta gent que, si ha d'utilitzar el transport públic, doncs porten tauletes o en el mòbil per anar llegint, que llavors el llibre no pesa tant, perquè clar, hi ha llibres que pesen. Però és sobretot... doncs, tenir l'interès i buscar el moment.
Clar.
I la lectura vindrà. O sigui, no diu, ui, aquest llibre no m'enganxa, ja ho deixo. No, segur que hi ha algun llibre, i tant que es publica avui dia, que hi ha històries fantàstiques, articles de diari que valen la pena. És que hi ha tantes coses que val la pena explorar tot el que hi ha publicat.
Clar, aquesta proposta val per qui diu que no té temps. Doncs aprofitar... doncs les estonetes, fins i tot mentre bull la verdura, aquells 10 minutets poden servir per llegir, oi?
Sí, doncs sí.
Ara et pregunto més aviat personalment, perquè això és una cosa que depèn de cadascú, però quina oportunitat li hem de donar a un llibre que d'entrada no ens convenç? És a dir, fins quan l'aguantem? Perquè ara amb el Sant Jordi segur que passarà moltíssim, no? Que ens faran un regal i segur que l'encerten, però també pot ser que no ens acabi de seduir. Arribem fins a les 100 pàgines, perquè jo he sentit d'algú que ho explicava, que li dona 100 pàgines i a partir d'aleshores diu que sí o que no. Suposo que dependrà de la capacitat de lectura de cadascú, però...
Doncs sí, bueno, és que cadascú també ha de buscar una mica la seva manera de fer. Jo també deixo unes quantes pàgines, també aproximadament unes 100. Deixar, he deixat pocs llibres. Però sí que si un llibre no atrapa de cap manera, s'ha de deixar. No s'ha de passar malament llegint. Hi ha altra gent que el que fa és llegir el llibre. Jo en alguna ocasió també ho he fet, llegir el final, i segons com és el final, doncs veus, penses, a veure el que m'estic perdent pel mig, i a vegades dius, doncs no, realment no cal continuar. I hi ha diferents... la veritat és que a mi això de l'espoiler tampoc no em fa res. A vegades no em fa res saber com acaba el llibre. Sí, entre mig m'ho he passat ben llegint-lo, perquè és el que diuen. El viatge no és només la meta, arribar allà on vagis, però el viatge que fas llegint també és molt interessant.
Aquest consell és molt bo, abans que donar-te per vençut, li dones l'última oportunitat, no? Anar directe al final. No està malament. Aquests dies teniu gaire gent o no que tanteja llibres relacionats amb Sant Jordi? Sí?
Sí, perquè a vegades no arriscar-te a comprar llibres i llavors anar de dret cap a quin saps que sí que t'agradarà tenir a casa sempre, o per regalar, no, estàs dubtós, no, o dubtosa, no saps quin fer, i pots mirar a veure quin pot agradar més i així doncs pots passar per la biblioteca, perquè els clàssics també són sempre benvinguts a totes les cases per Sant Jordi. Hi ha molta novetat novetat, però també hi ha novetat que són clàssics i val la pena revisitar. Llavors, doncs, a la biblioteca trobaràs una versió més antiga que et pot dir, doncs, si veus que aquell llibre val la pena regalar-lo o no.
Mira tu, quina visió més curiosa hem obtingut avui a les portes de Sant Jordi parlant amb algú que s'estima tant la biblioteca. Carme, per acabar, alguna recomanació personal? Una, t'he de fer triar una, perquè segur que en tens moltíssimes.
No puc. N'hi ha moltíssims. I és això. Jo la recomanació, de fet, que faig és no quedar-se... O sigui, si un llibre el comences i no t'agrada, agafa un altre, no deixar aparcada la lectura. I n'hi ha tants, i el que et cridi l'atenció pel títol, per l'autor, pel color de la coberta, és igual. O fins i tot, escoltar-los mentre rentes els plats, et poses un audiollibre. No deixar la lectura, no deixar de conèixer històries, totes ens aporten, a uns ens aporten unes i a nosaltres i a altra gent els hi aporta altra. Però és no deixar de llegir.
Fantàstic. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda, Carme.
Gràcies a tu, gràcies a vosaltres i bon Sant Jordi a tothom.
Igualment, molt bon Sant Jordi i molt bona tarda gràcies. A tu també, Carme.
Bé.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Minuts i mig de 4:45 de la tarda i ara obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb tres dones. L'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Com estàs?
Bé, molt bé,
jo que me n'alegro. Hem passat uns quants dies de vacances, hem desconnectat, ara tornem a connectar amb l'audiència, amb tots vosaltres, suposo que amb les piles carregades ja per afrontar la recta final fins que arribin les vacances d'estiu. Ha anat bé, no, la Setmana Santa?
Sí, molt bé. Més a més, hem participat en moltes coses que s'han fet a Badalona i tingut aquest plaer de poder-hi participar, per tant... Bé, ara nosaltres anem directes a les festes de maig, eh?
Ah, clar, és veritat.
A Badalona.
És veritat. Sí. Vinga, doncs que continuï la festa, eh?
Sí.
Vinga, qui més? Tenim la Míriam Ucendo, que és mestra i activista, i la tenim a Sabadell. Míriam, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, no? El parèntesi, sí. Les vacancetes, molt bé.
No, l'oest i a la muntanya. Desconnectar una mica.
Que bé. I, per últim, la Dolors Vilarassau és directora teatral. La tenim aquí a l'estudi. Dolors, tu què tal?
Molt bé.
També has desconnectat o no?
Sí. Jo he estat...
fent cosetes.
A casa, sí, arxivant coses que tenia per llarg, mirant papers, però sí, desconnectat. Sobretot perquè la gent no t'envia gaires whatsapps i no sona el telèfon.
Oi, que bé, no?
Sí, no hi ha correu electrònic i hi ha un soroll... silenci.
El temps passa d'una altra manera,
sí,
que sí?
Sí, jo ho noto.
Jo
visc en una placeta i la placeta està tot en silenci, sobretot al matí i tal, i es nota molt quan és festa.
Que bé.
Oi, quin goig, Dolors.
Que sí. Bé. Això és una sort, eh? Que el temps passi amb el temps que requereix, que no vagi accelerat, com l'accelerem nosaltres, quan
exacte.
Estem en plena... És d'agrair, és d'agrair. Per cert, que ahir ens vam llevar, segurament, molts, ho dic perquè era festiu, i ens vam llevar una miqueta més tard, però ja s'havia produït ben d'hora al matí la mort del papa Francesc, Jorge Bergoglio, als 88 anys, a causa d'un ictus cerebral, 12 anys de pontificat, reformador... ara ja comença doncs, tot un protocol des del funeral fins al conclave, que, bueno, que com a mínim és fascinant, no?, veure des de, des de fora. A mi m'agradaria preguntar-vos la percepció, la imatge que us ha quedat després d'aquests 12 anys de pontificat del papa Francesc. No us pregunto per les vostres creences, sinó si, no sé, el que heu considerat, el que destacaríeu d'aquesta figura. Qui vol començar? Vols començar tu, Dolors?
Sí. Vinga. Sí, si vols. Avui he llegit un article al País que m'ha semblat molt interessant, que té el títol d'una obra de Shakespeare que es diu... en castellà, poco...
Mucho ruido y pocas nueces,
uh-huh. O molt soroll per no res.
Exacte.
I m'ha semblat una mica el perfil de la figura del papa, no? És una persona que, des d'un punt de vista mediàtic i des d'un punt de vista empàtic, ha llançat moltes idees i moltes propostes interessants, però s'ha de veure, finalment, això... quin arrelament tindrà, perquè no és un home que... ha parlat de molts temes que han interessat a la gent, com, per exemple, si, per la pau, de la migració, dels refugiats, del medi ambient... O sigui, molts temes interessants, però no ha arribat a concretar-ne del tot cap, no? Llavors, si ja sabem que l'Església... ha durat molts segles i tot va molt a poc. O sigui, i és una persona que ha fet molts passos i ha fet molts gestos, però encara aquesta concreció de tot això potser l'haurem de veure quan veiguem aquest sínode i tots aquests cardenals que ell també ha triat, a veure si hi ha algú que això ho pugui recollir i portar-ho doncs, cap a una concreció de moltes coses. Per exemple, jo penso que socialment ha sigut una persona bastant interessant. Uh-huh. En canvi, des del punt de vista dels drets, per exemple, de les dones, dels homosexuals, i des d'aquest punt de vista, vull dir, ha sigut molt, molt tebi, també, en moltes coses. I, per exemple, no ha fet cap de les aprovacions que importants que podia haver fet. Per exemple, no hi ha celibat a l'Església, les dones no s'ordenen dones, no hi ha matrimoni homosexual, l'Església continua estant exempta de molts impostos que altres societats han de pagar, o sigui, cap d'aquestes coses ja entenc, que és...
Les coses de Palau van a poc
sí,
a poc, no?
Sí, que és despacito. Sí. I jo crec que hi ha que veure aquesta nova generació, uh-huh. si entrarem ja directament amb aquest conservadorisme el nou papa o...
Això ho parlarem després, sí. A veure què tal. Vinga, més opinions, Anna Maria.
Jo crec que en 12 anys no li ha donat temps de fer tot el que ell pensava fer. Em dona aquesta sensació, eh? Mm. Per tant, el que tindrem que esperar és el proper papa, si realment compleix l'herència que hagi pogut ell començar a fomentar terrenalment parlant, eh? Hi ha coses que l'Església s'ho té que replantejar molt seriosament. Jo crec que el paper de la dona encara no està reconegut, tot i que la seva mà dreta era una dona i l'alcaldessa del Vaticà era una dona, però això és de que dins de l'Església Catòlica les dones no puguin exercir de sacerdots, doncs no, de la manera que està enfocada, avui en dia l'Església, que cada cop hi ha menys gent jove,
que professa doncs, la religió catòlica i que monges i capellans a tots els convents i a totes les esglésies hi ha manques, nosaltres aquí a Badalona, sort encara en tenim de gent que ha vingut del continent africà o gent sud-americana, perquè gent d'aquí, nostrada, no exerceixen, sí, sí. Ni molt menys, no? Per tant, jo crec que seria important això, el celibat seria una altra de les coses que jo crec que impulsaria que molta més gent jove es posés en l'ofici de sacerdot. Jo crec que li ha faltat temps. Escolleixen els papes tan
massa grans clar.
Que, clar, el projecte no tenen prous anys. Per un altre cantó va bé, perquè si tenim un papa molt fatxa o molt radical, doncs mira, si també ens dura massa, també no ens convé, no? Però jo crec que tindrien que tirar més avall, eh?
Em sembla que dels candidats que estan ara, d'aquesta llista que podeu trobar als diferents mitjans, diria que el més jove té 67 anys. Crec, eh? Si no m'equivoco. Sí. I és veritat, perquè quan el van ordenar a Jorge Bergoglio...
Tenia 76 anys.
Sí, clar, és que ja són grans.
Clar.
Míriam...
Doncs una mica el que comenten, no? Que sí que ha fet molts gestos i per una banda penso que és important, no? A nivell de referents històrics, que haguéssim tingut un papa doncs, més mundà, no? Per dir-ho d'una manera, no? Perquè era més proper al poble i li agradaven els plaers com el futbol, que ell era molt del futbol també, com recordava...
Com a bon argentí, no?
Exacte, el Jordi li va dir que si Déu seria del Madrid, però que, com diuen els madridistes, no? Que Déu seria del Madrid, però que el papa és del Barça, li va dir en una entrevista. No, i era un home com més accessible i això, doncs, penso que tota aquesta tasca que comentava ara l'Anna Maria d'apropar-se a la gent jove, doncs, que ho ha intentat, com a mínim, però, com dèiem, el temps és el que hi ha. És com a vegades amb alguns canvis polítics en alguns ajuntaments que dius ai, a punt de fer-ho, però, ostres, ha tornat a canviar el partit i ja no ho han pogut fer. Doncs aquí passa una mica igual. Però sí, realment ha creat una mica l'escola, tot aquest tema, sobretot el tema de les dones, del col·lectiu LGTBIQ+, el tema de la immigració i el tema també dels abusos a l'Església, que també és un fet que ell, com a mínim, ha mogut algú de fitxa, però s'han de veure resultats obvis, no? I el temps, doncs, no l'haurà deixat. Penso també que era una mica un somiador. Em recorda, salvant les distàncies, una mica el Mujica, saps? En alguns discursos. Mm. Però sí, penso que li ha faltat temps i que realment, per altra banda, la societat està una mica desenganxada del discurs de l'Església, que no de Déu en si, però sí que de l'Església i de les maneres de fer.
Clar, perquè ara la clau serà, com heu apuntat en les vostres intervencions, és qui substitueixi el papa, o sigui, qui serà aquest nou papa, si podrà mantenir la mateixa línia que ja ha marcat en aquests últims 12 anys el papa Francesc, o si, contràriament, doncs hi haurà un relleu ideològic, perquè diríem que hi ha les dues, els dos bàndols, no?
Exacte.
Els progressistes i els conservadors.
Com està Europa, qui governa... A mi això em fa patir, no?, perquè veient països com Itàlia mateix, que estan allà dins, amb la Meloni, Hongria, Polònia, que són països molt creients, amb molta població creient, Argentina, que també hi ha una gran població creient, i està el Milei, no sé ben bé cap a on van a... Si això influeix o no influeix, però jo penso que hi ha una ombra, que hi ha una ombra per allà.
Sí. I els mateixos cardenals que en d'Estats Units, que també són
de la
branca dura, eh? De fet, el papa francès tenim que recordar que era jesuïta, i els jesuïtes, una de les virtuts que tenen és que són uns grans comunicadors, no? Mm. Per tant, això és que comentava la Míriam, no?, del futbol, que se sabia, no?, posar la butxaca a tothom que tenia al costat i tot plegat, doncs clar, això ho tenen. Vull dir, el ser uns grans comunicadors fan que la gent se'ls escolti.
Ser més austers, no, més terrenals, m'imagino, no?, els apropa a la ciutadania. Tu, respecte, Dolors, respecte al nou papa, I aquesta possibilitat que es mantingui en la mateixa línia discursiva o un possible canvi?
Jo penso que aquest senyor, no, això que dèieu de que ha estat pocs anys, no era tonto, i una de les coses que va fer molt importants és tot aquest relleu de cardenals. S'ha de pensar que d'aquests 100 algo, més de 100 són directament nomenats per ell. Per tant, i són de tots els continents, i suposo que són gent amb una ideologia, entre cometes, si es pot dir així, més progressista. Llavors, jo crec que la clau estarà aquí. O sigui que ell, això que et deia, que no era tonto, i suposo que si va ordenar tots aquests cardenals és perquè després hi pogués haver un llegat del que ell podia fer, perquè ell va veure que el que podia fer potser era a més llarg termini, no? I, per tant, he de pensar que segurament aquests cardenals el votaran, diguéssim, com a mínim faran un seguiment del que ell va voler fer. Ara, és clar, també hi ha tota aquesta força retrògrada, d'això que deien dels cardenals aquests dels Estats Units i tot això que estem veient a Europa de les dretes, i que clar, que això també en aquest moment té un pes molt important. Penso que és una incògnita, però penso que no es pot parlar del seu llegat fins que es vegi exactament qui serà el seu successor i si pot continuar, perquè aquest llegat, en realitat, ell el va iniciar, però jo crec que no ha arribat a quallar amb unes lleis i amb unes coses concretes. És molt important veure si aquest llegat realment es pot continuar, no? Perquè jo, com he dit abans, la seva va ser una política molt de gestos, però no de coses concretes. No ha canviat cap norma de l'Església, ni cap cosa fonamental, ni ha fet una encíclica doncs, amb els drets de totes aquestes persones. Doncs, no sé, penso que és molt important veure què passa ara amb aquests nous cardenals.
Jo no sé si us heu preguntat en un moment com aquest o quan hi va haver la dimissió de Ratzinger, que va donar peu al nomenament del Papa Francesc, quina és la importància d'una figura com la del cap de l'Església Catòlica en un món com l'actual? O sigui, quin és el poder que té? És una, no és una pregunta que ens hi podríem estar...
Bueno, jo crec que el Papa és un personatge polític i un personatge mediàtic, i realment sí que, clar, vull dir, veient la de creients que hi ha a tot el món i gent que el segueix, sí que té un valor. A més, és curiós que un estat tan petit, per molt que tinguin molts diners...
I
que no té armes de guerra, que no té força nuclear, que no té, no té bomba atòmica, no? Com tenen tots els estats importants, realment que tingui aquest poder que en realitat es basa en la paraula i en la fe i en la dignitat de les persones. Això és el que hauria de ser. No, però vull dir que realment hi ha un poder de la paraula, de l'humanisme, jo no sóc una persona creient, però tot aquest humanisme que representa que hauria de tenir l'Església, després la cosa deriva cap a molts altres temes, doncs realment el té. I que aquest estat tan petit, no? Tan petit, que no té tot això que deia, armes de guerra, caps nuclears, tot això, doncs pugui estar als diaris de tot el món, alguna importància deu tenir això, no?
Mm. Alguna aportació més, Míriam?
Doncs que hi ha un paper molt, molt important, no? Que al final és el preservar la fe cristiana, i com deia la companya, no? Doncs hi ha molts milions de persones del món que significa algo espiritual per ells, també és un... És una imatge molt important i algú que els acompanya. Al final és la representació del seu Déu a la Terra. Així que sí que hi ha una importància molt mediàtica, però al final no sé ben bé si hi ha una funció cap a les decisions d'altres estats, saps? O sigui, realment no sé quin paper té. Si realment hi ha un... És conseller d'alguns caps d'estat i no ho sabem,
no? Home, com a mínim mediador, no?
Sí,
se'l pot considerar.
El paper mediador, sí.
Sí. Alguna cosa més, Anna Maria, respecte de la figura?
No, jo només voldria recordar que un dels
dels cardenals és crescut a Badalona. Vull dir, la veritat és un salesià, sí, crescut aquí, a més, ha vingut moltes vegades a l'escola dels salesians de Badalona, ha fet xerrades i està amb els nanos i tot plegat, i bé, doncs, com a badalonina, en recordar-me d'ell.
Ah, doncs mira, jo soc salesiana, no ho sabia que un salesià estava.
Ah, sí, Cristóbal López Romero, sí. Sí,
bueno, hi ha dos, no, cardenals. Un és el
Omella,
no? Sí, l'Omella. Aquest
és el que el feia servir per lo de Sant Egidi?
Sí, però el López Romero és salesià crescut a Badalona. Vull dir que, bueno, com a badalonina, pues reivindico, sí, no?, que tenim allà... sempre sortim per coses dolentes, Badalona, tots els mitjans de comunicació, doncs, de tant en tant, doncs també tenim persones que valen la pena, no?, i que estan...
A veure, doncs, si sona la flauta. Estem a les portes d'un altre Sant Jordi. Podeu guardar els paraigües, perquè la previsió sembla que és bona, i el dia aguantarà i ho podrem celebrar tranquil·lament. Però precisament perquè és un dia en què el llibre és protagonista, jo és que moltes vegades el que penso és que tothom s'hi tira a comprar llibres, que està molt bé, no?, gastar diners en llibres, però que després hi ha molts que es queden a la prestatgeria i no serveixen pràcticament que per treure la pols i poca cosa més. Parlem dels hàbits de lectura, dels hàbits de lectura que s'haurien d'adquirir des de ben jovenets i no s'haurien de perdre pel camí. Des de l'escola, per exemple, Míriam, com ho feu? Tenim 5 minutets, a veure si podeu intervenir totes. No sé, quines fórmules, què considereu que s'hauria de fer per potenciar precisament la lectura i mantenir, doncs, aquest hàbit al llarg de tota la vida?
De la vida, de la vida, sí, perquè és important tota la vida llegir. Doncs a veure, hi ha una cosa que és molt important que li diem sempre a les famílies, que no surt de l'article aquest que hem llegit avui, i és que ells i elles, o sigui, mares, pares, tiets, tietes, han de llegir, han d'haver-hi llibres a la casa, han d'haver-hi moments de lectura, perquè les neurones mirall són el més important a l'aprenentatge, sobretot quan som més petits. Si tu quan tens ja un anyet, dos anyets, veus els teus pares, els teus familiars llegir, i a més et llegeixen en veu alta i veuen llibres de prop, els generarà un interès i unes ganes de ser gran, d'agafar el seu llibre, que això ja pots fer canvis en el sistema educatiu, que això no ho trobaràs. O sigui, per mi és bàsic que les famílies llegeixin i els hi llegeixin. I a part, sobretot, un tema molt important que comentava aquí era que s'ha d'assolir amb plaer. S'ha d'assolir amb plaer i, sobretot, investigar què els agrada, no?, quins interessos tenen els infants. Perquè no és el mateix llegir. El meu germà no volia aprendre a llegir i li va agafar el gustillo amb els còmics de Mortadelo i Filemón i se'ls menjava.
Clar.
Vull dir, al final has de trobar quina estratègia. No tot és un llibre. I hi ha moltes maneres d'ensenyar a llegir, també. O sigui, depèn de cada infant, també té el seu ritme i hem de respectar-lo. Perquè quan tu obligues, no estàs beneficiant el seu desenvolupament, ni cognitiu, ni emocional, ni relacional amb el que és la lectura. I no li durarà, ho farà per passar de curs, no? I perquè al final la vida, per ser un adult funcional, has de saber mínimament desxifrar, llegir. Però ja no parlo de desxifrar, parlo de la lectura comprensiva, d'entendre, de fer inferències, de tu al final imaginar diferents finals. Són totes tècniques que ajuden també, doncs, a que la imaginació estigui allà. I això de les lectures explosives que comentava l'article, la veritat és que no ho coneixia i m'ha fet curiositat això de posar... Sí que d'una manera o l'altra ho fem a les escoles, però sí, M'ha fet gràcia el tema aquest, no?, d'acabar a la tribuna del Barça. O
de fet, és donar la possibilitat de tenir altres experiències referents a una...
A través de la lectura, sí.
Exacte. Anna Maria.
Mira, jo tinc una amiga que era professora d'un IES d'aquí a Badalona, del Barres i Ones, la Maria Nunes, que és una especialista en rutes literàries, i ella els va despertant als nanos, que és un IES que és una mica complicat pel lloc on està, els va despertar el gust a la lectura fent rutes. Ella va començar fent rutes a l'IES, amb la Mercè Rodoreda, amb la Montserrat Roig per Barcelona, i així els hi va encorosint els nanos, trepitjant els carrers, trepitjant, veient la façana on va néixer la Montserrat Roig, a l'escola on van anar... Així els hi va despertar la curiositat, i també jo trobo que és una de les coses boniques que tenim avui en dia, les rutes literàries, que com la Maria Núñez les fa altra gent, no? Però jo és perquè ella, som amigues personals i per això es l'anomeno, no? I així els hi va despertar aquesta curiositat per la literatura.
Són experiències que,
queden. De fet, la casa, que el pare i la mare, l'avi, l'àvia, el germà gran, la germana, llegeixen, el nano llegeix, està acostumat a tindre llibres a les mans perquè ho veu a casa, no? Això és així.
Vinga, Dolors,
sí,
si tanques.
Jo estic d'acord amb elles que la família és molt important. O sigui, és molt important en el que han dit les companyes, que les criatures i els nois i noies s'acostumin que a casa seva hi ha llibres, llegeixen llibres, es parla de llibres, llegeixen un conte en veu alta, perquè és de vegades busquem llibres que tinguin continguts o que siguin interessants. Penso que al començament és igual el que llegeixin, la qüestió és que llegeixin. O sigui, jo recordo que, jo que sé, quan era petita que, o quan era més jove, que llegíem allò Jovencitas i històries d'aquestes horroroses.
Pesadillas m'encantaven, perquè podies escollir la pàgina on anaves i tornaves, era com una aventura, i havia
vale. Bueno, i per Setmana Santa, vull dir, les vides exemplares, és igual. Però la qüestió era entrar en el rotllo de la lectura, no? I és igual entrar-hi, com ha dit la companya, amb el Mortadelo i Filemón, amb un còmic, que amb un conte o amb una cosa que t'ha explicat l'àvia. I penso que la base està, això, amb la família i, evidentment, amb l'escola. I també...
També... Molt ràpid, que tenim mig minut. Molt ràpid, vinga.
No, només també dic que en aquests moments, no sé, hi ha tant si per criatures o per gent més jove, molt important els clubs de lectura que hi ha a tot Catalunya.
N'hi ha un
moltíssim.
Bon
jo mateixa
popular, el Tallaret, en fem una aquí a Sabadell, a la Creu Alta. Tenim un club de lectura, i sí, funciona superbé, sí.
Bueno, jo, per exemple, però de més grans, però sóc conductora d'un club de lectura, per exemple, en el meu cas, de teatre, no?, per exemple,
sí.
I anem a veure les obres i després les comentem.
Ja veig que no teniu problemes d'hàbits lectors.
No.
Ho hem de deixar, senyores. Moltíssimes gràcies. Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.
Igual.
Adéu-siau.
Adéu.
Cugat Ràdio 91.5. Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no natural.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, i som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.